ja no és una cosa tan immediata.
Rovira també ha afegit que la reunió va traslladar al director territorial de Salut la situació de saturació que es viu actualment al CAP de Torredembarra.
I encara tenim temps per parlar d'esports, i és que les cares noves del Barça s'han estrenat en pretemporada amb una derrota contra el Chelsea per 1-2 en la Rakuten Cup. Valverde ha fet dos equips totalment diferents en les dues parts. El primer 11 titular de la pretemporada de Valverde s'ha configurat amb un 4-3-3 amb Oriol Busquets de lateral dret, Sergi Roberto d'interior i Collado, Griezmann i Dembélé en la punta d'atac. I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs comencem la que serà... La que serà... Atenció! L'altra, obre l'altra. Joan, aquest, ara.
La darrera hora de l'últim dimarts de temporada. La... Que t'agrada
tu, això. L'última darrera hora de, del dimarts. Bueno, anava a fer una reflexió interessant, contràriament al que faig habitualment, però crec que me l'estalvio. No, no, la farem, la farem, no? I aquesta iniciativa m'ha fet molta gràcia, ara ho estava mirant, aquesta iniciativa que ara li hem posat nom, és un esport que consisteix en anar fent footing o anar caminant i anar recollint brossa, que està molt bé i que des d'aquí jo crec que hem de felicitar la gent que la practica, però que l'hem convertit en una moda. El problema de les modes és que comencen i acaben. Les modes tenen un final, i aquesta activitat no hauria de ser una moda perquè no hauria de tenir mai un final. Hauria de ser una activitat que féssim habitualment nosaltres cada cop que podem o cada cop que ens ve de gust i que ens ajudi a recuperar la sostenibilitat del planeta. No hauria, repeteixo, de ser una moda. Si entre tots som capaços de convertir aquest hàbit en un hàbit habitual en lloc d'una moda, una tendència, segurament haurem fet un pas endavant. I si a més de recollir la porqueria no la llencem, ja serà... Avui veia imatges de l'acampada jove de Montblanc, imatges de quan han recollit l'acampada jove, i estava jo... Segurament, els acampats, si vas i els hi preguntes tu estàs per la sostenibilitat i la neteja, tothom et dirà que sí, o la bona part d'ells et diran que sí. El problema és què passa després que ells marxen d'un lloc. Perquè una cosa és el que dius i una altra cosa és el que fas. El mateix passa, per exemple, amb les festes majors, amb les activitats com Sant Joan a la platja, quan posen cavallitos, quan fan un ball, quan fan una festa, quan fan un... Quan surts del cine i et trobes tot el terra del cine ple de palomites i coses d'aquestes, seria bo que més enllà de dir ostres, hem de cuidar el medi ambient i de fer la recollida, que està molt bé, procuréssim no deixar aquests jocs plens de brossa. Crec que som capaços de fer-ho i si ens ho proposem, ho podem fer amb molt breu espai de temps. Vinga, ara sí, com deia la Isabel, darrera, tercera hora dels dimarts. Que hem dit que no ho diríem. Doncs, pesats. Sí que som uns pesats, sí.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Déu-n'hi-do el que hem estat aprenent i el que aprenem cada dia, cada setmana, gràcies a conèixer el preu del peix. No només aprenem el preu de venda sinó a les cofradies, sinó que, a més, sabem com es ven i quines són les espècies que s'han anat pescant al llarg de l'any. Les que es pescaven al setembre, a l'octubre, al novembre,
I ara no la trobàvem, la trobàvem calamar, ara la trobàvem altres lluços i palangres i coses d'aquestes. Vull dir que ha servit també per anar veient una miqueta l'evolució de les temporades, de la temporada del peix. Martí Cadallans, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda per lluços. Molt malament sona això, lluços.
Ah, no, es diuen lluços?
Es diu lluç.
Lluç, es diu lluç.
Els... No, lluços,
lluç. Bueno, escolta'm, això és com els discs i els discos, no? O els llapis
ja,
i els llapis.
Ja, ja.
No ho sé. És igual. Ja. Lluços i pallussos. No, no és broma. Ja. Escolta'm.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda des de la cofradia d'Arenys de Mar. Escolta'm, com ha anat això, Martí? Com heu venut?
Anat molt bé. A part de la calor, molta calor.
Sí.
Tot l'altre ha anat bé. El matí, bueno, no hi ha hagut massa seitor, però aquests dies no en troben massa, però hi ha hagut unes dues seitors que hi ha de seitor, en dues barques, això sí, van més que en dues barques, les altres estan fora. I els sonsos hi ha hagut no normal, el matí uns 6-6 quilos i la tarda uns 2-6 quilos, més o menys, que és més o menys el promig que hi ha cada dia. I a part d'això, sempre n'hi ha hagut, no a unes quantes, no masses, llenguados, remus, dentos, bonitos. Hi ha hagut una remesa, aquest dia hi ha una remesa de bonitos de quilo i mig o dos quilos, la palangre, molt macos, que se valoren bastant, entre 9, 8, 8 9, 10 euros.
Sí.
Què més, per dir-te, per exemple, i penso que traient d'això, els dentos, com que van al bonito, no van al dento, però n'hi ha hagut un parell de dentos o tres. Sí. Escamarlà ha sigut la seva la línia, les dues barques o tres que van han portat Escamarlà, el preu s'ha estibilat sempre als 12-13 al petit i 20 i pico al mitjà i el gros amb 30 i pico. La gamba blanca també n'hi ha hagut, un grapat, no massa, perquè aquest temps no n'hi ha massa, i la gamba vermella, les set barques, que hi ha vaques que porten menys quantitat, però entre 40-50 quilos i altres 80 quilos, més o menys. I el preu, la petita, avui ha baixat una mica, sobre 25-28 euros, la mitjana s'ha aguantat sobre 40 euros, 36 euros, i la grossa entre 50 i pico i 60 euros.
Bueno, està bé, no és de les més cares. Aquest any la grossa l'hem arribat a pagar molt més cara.
Ja vaig dir que ara, com que a Tarragona estan pescant,
clar,
i a banda d'allà baix, pues, no tenen que exportar la gamba allà baix, que i aquí hi va sola n'hi ha, Ares n'hi ha, Vilanova n'hi ha, Blanes n'hi ha, Palamós n'hi ha, que ja és més puestos que n'hi ha, així, m'entens?
Mm-hmm. Per tant, bon moment per a gamba. De fet, juliol, agost, setembre...
Setembre ja canviarà, perquè setembre, sí. el dia 1 de setembre no, perquè és diumenge. El dia 2 de setembre, que ja poden pescar les barques, la part aterrades, ja en busca de molls i peixells i tot això, que ja canviarà l'assumpte de que no hi haurà tant de gambes, m'entens?
Ja t'entenc. Però, no, dic que són mesos bons de pesca, no? És a dir, són...
Sí. Gràcies a Déu, en aquest temps tothom treballa, no hi ha mal temps, hi ha més calor que res. Va dir que tothom pot treballar tranquil·lament i es guanya més la vida.
És a dir, que són mesos per aprofitar i no per fer vacances, eh? Són mesos per...
Bueno, vacances, mira, els sardinals, podria ser que aquest mes d'agost algunes barques fessin vacances, que sempre fan un parell de setmanes.
Anda.
Quan tomba la lluna, a vegades, saben que el peix, aquest mateix, tant de calor, no surt del peix, he dit un exemple, i fan dues setmanes, aprofiten a fer dues setmanes de vacances, però intercalades, eh? Vull dir que una barca en farà dues, l'altra barca l'altra setmana en farà dues.
Sí.
Pues, no és una cosa de rutina obligatòriament en tots, eh? Mm. Ho fan perquè volen, eh?
Déu-n'hi-do. Escolta, doncs, hi ha cofradies que l'agost paren, per exemple, alguna de les seves arts de pesca. En tot
sí,
que...
els arrastres, sí. la part de Vilanova, crec que és Vilanova, per aquí baix.
I Barcelona, no, també? Barcelona també no para?
No, Barcelona ho farà al març.
Al març, val.
Si no m'equivoco, és al març. No. O ara, no ho sé. Potser és ara, sí, veritat.
Ho saps més tu que jo.
Han canviat, potser. Van canviar. Perquè ara ells és el febrer.
Sí.
I ells van canviar més cap a l'estiu, quan a l'estiu no anirien a d'això, però no ho sé ara quin dia ho faran, no ho sé.
No pateixis, no escolta, Martí, en tot cas, t'agraeixo molt tota la informació que ens has donat i tot el que ens has ensenyat. Estem en contacte, vale?
Bueno, vacances, no?
Igualment, passa bones vacances. Bueno, tu no fas vacances, però quan les facis...
Jo tinc mala sort que tinc aquí baix el port i tinc asfalt al port jo.
Vinga, doncs escolta'm.
Passeu-s'ho bé, eh?
Moltíssimes gràcies. Ens veurem pel port. Cuida't.
Va, vinga, adéu, merci.
A reveure, adéu.
Adéu, adéu, adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El Far. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I avui a l'apartat de tradicions volem parlar de miracles. Miracles lligats a l'aigua, els miracles de Sant Magí, Daniel.
Sí, una festivitat que se celebra el 16 d'agost, patró de l'aigua, i justament en un racó amagat per aquestes muntanyes prelitorals de Catalunya, doncs, diu la tradició que Sant Magí doncs, va fer brollar l'aigua miraculosament donant tres cops amb el seu bastó. D'esta aigua diuen que era doncs, això, que curava, i bueno, hi ha qui encara ho creu, que aquesta aigua doncs, és la que bueno, pot sanar alguna qüestió. Relacionat amb això, de fet, fa molts segles, doncs, gent de ciutats com Igualada, Cervera, Barcelona, Lleida o Tarragona anaven a buscar aigua a les fonts de Sant Magí de Brufaganya per després portar-la als seus veïns i doncs, així també que es poguessin curar. Aquesta tradició es va recuperar tot just fa 26 anys per les festes de Sant Magí i avui volem conèixer què és això de la baixada de l'aigua, una festa menys religiosa, més popular, però que té molts adeptes, ho fem de la mà d'en Sergi Batges, que és membre de la comissió organitzadora de la baixada de l'aigua.
Sergi Batges, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, i demanant disculpes per avançat, ens has de geolocalitzar on està Sant Magí de Brufaganya per situar-nos en el mapa.
Bueno, parlem de la comarca de la Conca de Barberà, parlem, en aquest cas, del terme municipal de Pontils, val? Al costat de, perquè ens entenguem, de Santa Perpètua de Mogoda.
Correcte. Aquí està la font de Sant Magí.
Aquí està el brollador, d'acord? O sigui, hi ha com dos indrets separats. Hi ha el que és la part de l'església, la part de l'ermita en si, on s'hi concelebra missa, i una miqueta més apartat és on hi ha les fonts, d'acord? Que és d'on surt l'aigua, com diu la tradició, que Sant Magí allà doncs, va donar de veure els romans que li suplicaven que tenien molta set.
I en aquest punt és on precisament doncs, brolla aquesta aigua, o brollava aquesta aigua miraculosa, de fet, és un dels punts on anys abans tarragonins i tarragonines hi anaven a buscar aigua justament per això, per aquests efectes miraculosos, entre llegenda o realitat. Què va passar, i anem una mica avui en dia, perquè fa uns anys doncs, els veïns i veïnes de Tarragona decidissin tornar a buscar aquesta aigua en aquesta font de Sant Magí.
Bueno, estem parlant de l'any 94, 1994, que és quan es torna a diguéssim, a instaurar aquesta tradició de fer la baixada, o sigui, anar a buscar l'aigua miraculosa a Sant Magí de la Brufaganya i fer la baixada amb els carros i amb els cavalls, gràcies a la Societat Sant Antoni de Valls. Sí que és veritat que abans, però, el binomi aquest, diguéssim, de Tarragona i aigua, o fins i tot amb el tema de fe o espiritualitat, ja existia. Hi havia molts tarragonins i moltes famílies que realment pujaven allà a la font a buscar l'aigua, però és des de l'any 94, diguéssim, que es torna a instaurar el fet d'entrar amb carruatges, amb cavalls, a l'antiga, perquè ens entenguem.
Deixeu-me incorporar una persona que ens escolta i que també ens pot ajudar una miqueta a explicar aquesta tradició, que és l'Adolf Catcutí, que és president de la Cofreria de Sant Magí. Adolf, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolti'm, i com ho fan, això? Perquè em deia en Daniel que ho fan a l'antiga, amb carros i carretes i animals, i si estan uns quants dies, un parell, com a mínim.
Exactament, un parell de dies de baixada toca, eh? Mm. La sortida d'allà dalt de les fonts de la Brufaganya és el dia 16, perdó, el dia 16 arribem allà, dormim allà dalt, i l'endemà el dia 17, a primeríssima hora del matí, quan dic primeríssim vol dintre les 6:15, ja som quasi de camí, doncs arrenquem fins a una primera etapa fins a Bràfim, que és on dormim el segon dia, la segona nit, i després de Bràfim, el tercer dia, que és des de Bràfim fins a Tarragona, fins a l'arribada a Tarragona. O sigui, són 60 hores que, doncs, aproximadament els fem, doncs, en dos dies, eh?
Són una desena de municipis que transcorre aquesta ruta, que és l'entenc, la que es venia fent en l'antiguitat. Això es va aturar, si no m'equivoco, per la Guerra Civil, i durant tot aquest període, fins a la dècada dels 90, no es va fer. Però en aquella època la gent de Tarragona seguia tenint aquesta, per entendre'ns, afició a anar a les fonts de Sant Magí, o no? O això es va perdre?
Sí, hi havia nostàlgia. No. La primera constància escrita que tenim de que es va anar a buscar amb carros i cavalls a les fonts de Sant Magí, data de l'any 1816, que era justet 3 anys després de la fugida dels francesos, quan la guerra del francès aquí a Tarragona. Sí, i a partir d'aquí hi va haver ininterrompudament, suposo que interromput per l'època de la Guerra Civil Espanyola, doncs vam tenir uns anys d'aturada, però després, a partir del 45, ja es feia la baixada de l'aigua, però ja no es feia per mitjans gairebé animal, sinó per mitjans mecànics. Eh? Mm-hmm. Fins a l'any 70... fins a l'any 94, com ha dit abans el Sergi, que s'incorporen ja els carros i cavalls de la manera antiga. Eh?
Correcte. Sergi, en aquest cas, quanta gent formeu part d'aquesta comitiva? Perquè, clar, entenc que no hi sou poca gent que feu aquesta baixada, i més, entenc que hi ha molta gent que té ganes de viure aquesta experiència.
Sí, parlem d'una vuitantena de persones, més o menys, que anem fent tota la ruta, que des de que dormim allà a les fonts fins que fem l'entrada a Tarragona. I clar, dins d'aquesta vuitantena de persones, doncs, bueno, tenim gent de molts col·lectius, no? Però d'una manera, dels mateixos portants, però també hi ha, doncs, sempre hi ha dos o tres patrulles de Mossos que ens acompanyen pel tema de les carreteres, Protecció Civil també ens dona un cop de mà. Abans comentava els de la Societat Sant Antoni de Valls, doncs, que venen amb els seus carruatges i els seus cavalls, però més o menys això, estaríem parlant d'una vuitantena de persones.
Mm. Amb tota aquesta comitiva, com dèiem, això arrenca el dia 16 d'agost, però ara ve la meva pregunta. L'aigua d'on surt? De la font o no? Perquè em sembla que, doncs, que hi ha aquí una miqueta alguna altra història, no?, entremig, per que sigui apta també per a la població, amb seguretat.
Sí. A veure, el dia, la setmana anterior, diguéssim, el diumenge anterior, doncs les famílies portants pugem a buscar l'aigua, d'acord? I llavors, doncs, aquesta manera industrial que comentava l'Adolf abans, doncs encara ens beneficiem d'aquesta manera industrial i puja un camió de l'empresa municipal d'aigües de Tarragona, val, a carregar l'aigua, per després portar-la als seus laboratoris per poder-la tractar, diguéssim, val?
Mm-hmm. És a dir, que primer van allà, agafen l'aigua, la tracten, i després la pugen allà perquè pugui ser portada cap a Tarragona. Entenc bé.
No, un cop l'aigua està tractada, sí? Val? Llavors, diguéssim, és l'aigua que raja de la font del portal del carro, al final del qual hi ha l'ermita de Sant Magí.
Correcte. I això cada any, eh? Ho van repetint cada any.
Sí, no, gràcies a la inestimable ajuda dels companys de Matxa, perquè si no, tot això no seria possible.
Escolta, i han provat que algú vagi amb una vara i piqui tres cops a terra? Ho dic perquè igual, sap?
Potser sí que tenint molta fe i sent molt devot, potser algun cop sortiria alguna cosa, però bueno, de moment...
En aquest cas, parlem d'una aigua que, evidentment, brolla en aquest portal del carro i que, d'alguna forma, és al final de tot aquest recorregut. Com dèiem, quan arriba a Tarragona, el 18 a la tarda, hi ha tot aquest seguici popular que acompanya els portants, que la part alta, doncs, s'atura per un instant seguint aquest seguici. I allà hi ha un moment especial, perquè és molta la gent que hi va a buscar l'aigua, i a més ho feu amb un envàs especial que es pot col·leccionar. Expliqueu-nos una mica com és aquesta mecànica, perquè és bastant peculiar.
Bé, l'arribada de l'aigua de Tarragona, del Sant Magí, perdó, a Tarragona, que és el dia 18 al vespre, doncs és una, jo crec que és un dels actes, potser per no dir l'acte, més multitudinari de totes les festes de Sant Magí. i llavors tradicionalment ja de cada any es fa un cantiret i la gent ja té per costum col·leccionar els cantirets, ben pugen a buscar aigua de Sant Magí i de passada doncs, els que no porten envàs doncs, compren el seu càntil, emplenen allí les fontetes del portal del carro i també hi ha unes ampolles de vidre que també es fan cada any noves que es reparteixen també per la gent, sobretot dels hospitals i dels centres sociosanitaris de Tarragona.
Perquè aquesta aigua, què es fa amb aquesta aigua? Es pot beure? En què s'utilitza una mica, també? Quins són els usos que la gent hi sol donar?
Depèn de cadascú. Hi ha gent que s'hi fa fregues amb alguna articulació perquè li fa mal. Això depèn de la fe de cadascú. És un tema molt personal, això, eh? Hi ha gent que se la beu, hi ha gent que se la frega, hi ha gent que bueno, doncs, en funció del que creu ella que li pot fer, doncs li pot ajudar, doncs ho fa. O bé les conserva, a vegades doncs les conserven fins i tot totes les ampolletes amb l'aigüeta dins posada i llestos. No hi ha cap més d'allòs.
Quants litres d'aigua poden arribar-se a repartir en aquest dia 18 d'agost?
Pues mira, bàsicament se'n baixen 2.000 litres.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí. I potser a vegades queda un quart de dipòsit dels dos dipòsits que tenim de 1.000 litres cada un, doncs igual queda un quart de dipòsit. Però vull dir que, déu-n'hi-do, la quantitat d'aigua que reparteix, sobretot la tarda del 18 i el matí i pràcticament fins a la processó del dia 19 a la tarda.
Perquè a banda doncs, d'aquesta baixada de l'aigua i per tant també doncs, del repartiment entre els tarragonins i tarragonines, entenc que Sant Magí també té un pes específic, és la seva festivitat. Hi ha activitats amb aigua a Tarragona aprofitant aquesta festivitat, no?
Sí, a nivell municipal, part de les festes, de les activitats que es fan, una d'elles, per exemple, que té molta tirada, és la revetlla remullada.
Què és
a la
això?
Qual també hi ha un càntic. És una revetlla que es fa al vespre del dia 18,
sí?
A la nit,
sí?
I doncs, bueno, acaba tothom remullat, tothom ha d'anar amb banyador per poder-se divertir allí, doncs, sentint la música i al mateix temps doncs, remullant. Hi ha un canti gran, hi ha un carro també que també retira aigua, o sigui, cada un d'aquests punts tenen uns ruixadors d'aigua i la gent doncs estan fresquets. Com que és en ple mes d'agost, doncs la veritat és que la gent té molta calor.
Clar, és que aquí hi ha un element que, com deia vostè, 18 d'agost pots comptar la calor que deu fer, no? Hem tot just acabat de passar la Mare de Déu d'agost. Clar, ve de gust una iniciativa d'aquestes característiques. Una romeria d'aquestes sempre, a un sempre, d'alguna manera, li entreté i li augereix a les vacances, no?
Sí, i tant. Una cosa curiosa, ho dic, perquè com que és un programa que baseu bàsicament en la mar, tingueu present que els pescadors de Tarragona, els del Serrallo, tenen una devoció molt intensa per Sant Magí. Mm. La primera missa del dia de Sant Magí es fa a les 5 del matí i la gairebé pugen moltíssima gent que són del Serrallo, són pescadors del Serrallo.
Déu-n'hi-do. Per tant, apunteu-vos-ho a l'agenda. 18 d'agost, eh? 18 d'agost, els vols, ja ho trobareu informat, però participeu d'aquesta iniciativa genial al voltant del món de Sant Magí. Adolf, moltíssimes gràcies, president, per haver-nos acompanyat. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A reveure. Sergi, que vagi molt bé, Sergi. No, en Sergi, crec que és precisament l'ànec tecnificat aquest que se'ns ha colat per aquí, que és una qüestió de cobertura de telefonia mòbil. El saludem i li agraïm també que ens hagi acompanyat al llarg d'aquesta estona. És membre de la comissió organitzadora de la baixada de l'aigua. Així arribem gairebé a dos quarts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Arribem a Perpinyà, en carros i cavalls. Olé. A Catalunya ens varen quedar dalt. Des d'aquell moment, i sense fer mal a ningú. Diferents cultures, el civisme convidu. I en gitanos de Gràcia, i el barri d'Ostafres, a Tarragona hi ha lleita, i el barri del Raval.
bandera, quatre barres per senyera i una rumba per enamorar.
Una bona escudella, menjant junts per Nadal, en rústic cava i canelons, com bons catalans. Tenim virtuts i també tenim defectes. Pues us vull preguntar quina cultura és la perfecta.
Som, 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 som gitano català i tinc una cultura universal també. Missionari i bandera, quatre barres per senyera i una rumba per enamorar. Som, som, som gitano català i tinc una cultura universal.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I de dones de mar n'hem conegut moltes, moltes. Algunes d'investigadores, d'altres de científiques, d'altres de marineres, d'altres de pescadores, d'altres de xarxaires, d'altres de responsables d'equipaments com les cofradies de pescadors. Avui en volem conèixer una de diferent i capbussar-nos al fons del mar. Ivan, presenta'ns, amb qui parlem avui?
Doncs aquesta tarda coneixerem per darrer cop aquesta temporada una nova dona de mar. Avui parlarem, Josep Maria, de submarinisme i el que volem conèixer és una mica més sobre el fons marí que tenim a la nostra costa. Ho farem de la mà de la bussejadora Marina Guibernau, que és propietària també del centre de busseig Safira Dive. Marina, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, què tal?
De fet, si parlem de submarinisme, estem parlant d'una pràctica que ha crescut molt, ha evolucionat molt, i no sé si podríem dir que comença a fer fortuna ara.
Doncs sí, la veritat és que hi ha moltíssima gent interessada en aquest esport, ¿vale? I per sort, sobretot perquè tinc el centre de busseig, no? Però sí que és veritat que la gent està interessada perquè, a més, és una manera diferent, una altra perspectiva, no?, de conèixer el món. No només en superfície, sinó que a sota de l'aigua hi ha moltíssimes coses per descobrir, i ja no només de veure, sinó de sentir. Estem nosaltres, quan en bussegem, tenim moltíssimes sensacions, i bueno, pues, la gent té ganes de descobrir aquestes sensacions.
Cada cop hi ha gent més interessada, no sé si també perquè és un esport que, bueno, ara ha esdevingut més accessible també per la gent. Abans, bueno, era més complicat, sempre s'ha dit que és un esport per rics. No sé si ara és més econòmic, és més segur, per què la gent està més interessada?
Bueno, a veure, això és com tot. Que sigui més accessible no vol dir que els preus s'hagin reduït, simplement que la gent, pues, hi ha més demanda, ¿vale?, i per tant l'oferta, pues, bueno, pues, també s'adequa amb aquesta demanda, d'acord? Evidentment, comprar-se un equip de busseig barat no és, ¿vale? Però una persona que li agradi bussejar i que, bueno, que estigui interessada en el que dèiem, no?, descobrir altres llocs del món per sota l'aigua, doncs no li importarà en absolut gastar-se aquests diners per poder tenir aquestes sensacions i gaudir d'aquestes experiències.
Hi ha molta desconeixença del que hi ha sota l'aigua? Vull dir, la gent quan va al centre de busseig, a Safira Dive, per exemple, què et pregunta? Et diu, vull fer submarinisme per això o per l'altre?
Bueno, depèn. Ara mateix, per exemple, estem fent cursos i hi ha un parell d'alumnes que fan el curs perquè se'n van, un se'n va a Austràlia i un altre se'n va a Moçambic. Llavors volen aprofitar que se'n van allà per poder gaudir del submarinisme. Llavors, doncs, bueno, la gent fa el submarinisme per diferents interessos, no? I el fet de conèixer potser a vegades vas a un lloc perquè t'han parlat de que allà pots veure no sé què, no? I altres vegades perquè, bueno, per la teva pròpia curiositat, el teu propi interès, d'acord? Doncs els interessos de cadascú varien molt, però sí que és veritat que en el submarinisme els podrem cobrir, perquè ja no només en qüestió de formació, sinó en qüestió de que puguin gaudir de totes aquestes noves experiències. Evidentment, una persona que ja, per exemple, ja té cert nivell, no et preguntarà segons quines coses, i el que anirà més interessat és a veure, pues, quina fauna vaig allà a veure, o quin tipus d'immersions em trobaré, no? Si hi ha corrents, si no hi ha corrents, el que sigui, d'acord? Llavors, doncs, bueno, es tracta d'assessorar a tota la gent al màxim possible.
Però com amb tot, Marina, hi ha graus, no? I fins i tot ja podríem dir que hi ha activitats que serien la porta d'entrada. Darrerament, el tema de l'snorkel, i ara en parlem d'això, sembla que està sent la porta d'entrada de molta gent al submarinisme, no? És a dir, és habitual veure, potser perquè són econòmiques i es troben a molts llocs, doncs el típic tubo, les ulleres, unes aletes, i la gent mirant a pocs metres de la platja.
Sí, correcte. I potser és això el que tu deies, no? Una porta d'entrada al submarinisme, perquè la gent ja no se conforma només amb veure els peixets des de la superfície, no? Que sí que està molt bé, sinó que vol veure, descobrir què hi ha més avall. Llavors, doncs, el que hi ha més avall, evidentment, has de fer-ho a través d'haver fet un curs de submarinisme per poder gaudir tu de totes aquestes bueno, meravelles, no? Que ens ofereix als oceans. Sí que és veritat que hi ha diferents nivells, com tu molt bé dius, vale? Hi ha un nivell bàsic, vale? Que és com si diguéssim el curs inicial per qualsevol persona. I després, pues, bueno, si la persona està interessada en continuar la seva formació, doncs evidentment hi ha diferents nivells, hi ha diferents graus per poder donar, pues, aquest suport a la persona en quant a formació, perquè vagi, pues, gaudint més de les seves experiències, pues, precisament formant-se amb altres coses que des del curs inicial, pues, no podia.
Ahir precisament parlava amb una persona que fa molts anys que fa submarinisme i immersió, però immersió de superfície, és a dir, no fa submarinisme com a tal, sinó que fa això que dèiem, no?, el tubo i les ulleres, i deia, sí. Em deia, diu, ostres, diu, jo fa 30 anys que ho faig. Diu, i ara resulta que he descobert que no faig submarinisme, sinó que faig snorkel. Diu, s'ha convertit... Diu, hi ha una moda i hi ha tota una mena de terminologia nova. Diu que és el mateix de sempre. Perquè és el mateix de sempre, no? Pregunto.
Bueno, sí, això passa una miqueta amb moltes altres àrees, no? En el que en el moment que se comença a descobrir una en aquest cas el submarinisme, doncs ja surt arran de tot això una terminologia que és pròpia del submarinisme, però que fins ara, pues, tu ho anomenaves d'una altra manera, no? Lo que passa és que, bueno, pues, com cada activitat té el seu propi llenguatge i les seves pròpies paraules tècniques, d'acord? Però sí que és veritat que una persona que se posa un tubo i unes ulleres, pues, no fa submarinisme, no està bussejant amb un equip autònom, que és el que nosaltres fem. Bussejar, ens submergim sota l'aigua amb un equip autònom.
Recentment, i no em facis dir qui era, qui va ser, deia que va arribar un moment a la vida que va decidir fer un canvi, i en lloc de gastar-se els diners amb un psicòleg, va gastar-se'ls amb un equip de submarinisme, i li ha servit pel mateix. És a dir, que allà baix troba la pau, la tranquil·litat, l'equilibri que necessitava. Ara
m'ho dic. No va gens equivocat.
Això ho va dir en Carlos Coronado, que és el creador d'un videojoc que es diu Coral, i que precisament, doncs, tracta del fons del mar. Què hi ha del cert d'això?
Doncs la veritat és que té moltíssima raó. A veure, el submarinisme proporciona, el que et deia abans, una sèrie de sensacions, entre elles una pau, una tranquil·litat, eliminació d'estrès total. Tu pensa que estàs allà sota i només sents la teva respiració i l'aigua. És que no hi ha res més. Estàs tu allà en contacte amb la natura totalment, encara que vagis amb un grup de bussejadors, però com que tampoc no podem parlar sota l'aigua, vale? Doncs està molt bé perquè tens unes sensacions. A més, la manera de respirar també és molt tranquil·la, molt profunda. Vull dir que la gent, per exemple, en el meu cas, que jo sóc una persona molt nerviosa, quan surto de bussejar, és que, bueno, surto total, ofereix una pau, una tranquil·litat que no t'ofereix qualsevol altre esport.
Ara que parleu de com ajuda el submarinisme, recordo també un cas d'una persona amb discapacitat que feia submarinisme, sí, i al sortir deia, és una sensació com volar.
Sí, és d'ingravidesa, o sigui, realment el que experimentes és el que podria experimentar un astronauta, perquè realment quan te poses l'equip, i això, pues bueno, tots els que són novatos, no, en el busseig, quan se posen l'equip la primera vegada s'espanten de dir, ai mare, com pesa això. Però és que després, a dins de l'aigua, res, no pesa absolutament res, clar. Pots portar un munt de coses, perquè a vegades, segons qui, semblem un arbre de Nadal amb tantes coses que portem penjant, però la veritat és que val la pena passar per aquest petit maltràngol, no, del principi d'equipar-te i de tot aquell pes per després gaudir d'una pau, d'una tranquil·litat tremenda allà sota. A part de que, bueno, hi ha també molta germanor, molt companyerisme, que això també és una altra qualitat important, no?, que ofereix el submarinisme.
Estem parlant de sensacions, podem dir positives, que ofereix aquest esport, però què hi ha de l'angoixa? Què hi ha del fet de la por, no? Perquè hi ha molta gent que al principi, doncs, té por de submergir-se. Això encara hi ha de por,
sí,
d'angoixa, o és aquest canvi d'equip que converteix l'esport en més segur el que dilueix una mica aquesta sensació?
Aquesta sensació que tu comentes de por i d'angoixa, normalment qui l'experimenta són els que s'inicien en aquest món, no? Per què? Pues precisament perquè és un món desconegut. Tu no estem preparats, no estem dissenyats per respirar sota l'aigua. Llavors, el teu, com si diguéssim, entorn natural és a sobre de l'aigua, no? Aquí a terra ferma. Llavors, quan te'n vas a sota de l'aigua, doncs ja, clar, el fet d'haver de posar-te tot aquell equip amb el que pesa i que portes una cosa a la boca, que si no sé què, bueno, que com que sembla com molt d'estrès a la persona, però sí que és veritat que tot aquest estrès i tota aquesta angoixa i por que poden tenir al principi, un cop superada aquesta petita barrera del principi, després, bueno, se'ls obre un munt de sensacions i una de les altres coses que dèiem que també fomenta el submarinisme és una autoconfiança, un autocontrol molt gran. El fet de tu saber que estàs, com si diguéssim, amb aquesta por, amb aquesta angoixa, i que al final tu has pogut superar-la i que busseges i que ets capaç d'anar sota l'aigua, no?, et reconforta tant i et dona una seguretat, un autocontrol en tu mateix molt gran. Això és un subidón d'autoestima tremendo. O sigui que és ideal, vamos.
Escolta'm, hi ha diferents llocs o hi ha llocs mítics a la costa catalana per fer immersió. Parlo ara, per exemple, de les Illes Medes, però també podríem parlar de la zona del Delta de l'Ebre. Sovint la gent que pesca té les seves senyals i els seus punts mítics, la gent que fa immersió també. Quins punts interessants, quines zones de molt interès paisatgístic hi ha a la nostra costa?
Aviam, la costa catalana té l'avantatge de que és molt rica en fauna, en flora, vale? I qualsevol punt d'immersió ara mateix no te podria dir un de concret, vale? Perquè hi ha moltíssims punts d'immersió. A més, bueno, a mi, com que m'agrada tant, encara que un punt, per exemple, a Vilanova, no sigui del mateix interès a nivell de fauna o de visibilitat que podria tenir, per exemple, la Costa Brava, doncs per mi és un punt d'immersió també molt important, perquè qualsevol punt on jo me pugui capbussar, doncs ja és un interès per mi, vale? I cada zona té les seves cosetes. Aquí a Vilanova, per exemple, comentàvem amb l'Ivan abans que pel tema de, per exemple, tots els bussejadors que fan fotosub, vale? Fotografia submarina, doncs hi ha alguns punts molt macos perquè hi ha molts bitxets molt petitets, vale? I això poden aprofitar amb les seves macros i gaudir, bueno, que igual se tiren una hora i pico allà sota l'aigua amb la seva càmera i s'obliden de que al món hi ha vida. O sigui que... Però, bueno, sí que, per exemple, la Costa Brava, pues, és potser un dels llocs que més renom té, d'acord? i la veritat és que hi ha coses molt boniques, vale? Uh-huh. I bueno, pues hi ha alguns punts que sí que també estan més massificats, no? Perquè, bueno, pues a part de que a nivell d'immersions són més coneguts, sí, i hi ha molts centres de busseig, no? En aquella zona, doncs també pues poden tenir un interès a nivell en superfície, no? Pues pintoresc, que tenen algun castell o alguna història que atregui més potser al turisme, no? Ja no només poden bussejar, sinó que després poden fer altres coses un cop han acabat de bussejar. Llavors, bueno, doncs potser hi ha algunes zones que potser per això estan més massificades. Però, bueno, ja et dic, per la costa catalana hi ha molts llocs molt macos. I si volem veure, per exemple, un pecio, doncs anar-te'n al Bòreas és ideal, perquè és una zona molt accessible, una zona que també està molt bé, també està la Costa Brava. Mm-hmm. Vull dir que hi ha, de punts d'interès hi ha de molt xulos.
En tot cas, s'ha de saber escollir què vols veure, no? Si vols veure un tipus, sí, de vegetació o un altre, si vols veure un tipus de fons o bé un altre. És a dir, és de
tenir clar. I saber també el nivell que tu tens, vull dir, perquè, per exemple, anar a un Bòreas, un Open, no pot anar-hi, d'acord? Mm. O sigui, hi ha totes les immersions tenen el seu també el seu nivell, vale? Llavors, doncs, s'ha d'anar no només a dir, bueno, vull veure tal espècie animal o tal espècie de planta o el que sigui, sinó que també has de saber quin nivell et demanen per poder enfonsar-te en aquella zona.
Quant dura una immersió? És a dir, perquè has parlat de en Photosub immersions d'una hora i pico, hi ha gent que ens parla d'immersions que no superen l'hora. Quant, sí, sol durar una immersió normal?
Bueno, aquí depèn d'un factor molt important, i és la respiració del submarinista. del nivell també d'estrès que porti o de, bueno, pues altres factors que li puguin afectar, no? Per exemple, una persona que en condicions normals, que no pateix res en el sentit de que no estigui refredada o que hagi dormit bé i tot això, vale? Pues una immersió perfectament pot durar, pues això, 50 minuts, 60, vale? El que passa que, bueno, pues normalment una persona que ja està acostumada a bussejar i que ja va, per exemple, el que dèiem, no?, els de Photosub, que s'ho prenen amb una calma tremenda i demés, doncs ja també el fet de respirar molt més pausadament, molt més tranquil·lament, més profundament, fa que l'ampolla no la gastis tan ràpid i llavors puguis estar-te més estona sota l'aigua. En el moment que tu, per exemple, doncs tinguis fred o estiguis angoixat per alguna cosa o aquella nit no hagis descansat prou, doncs això ja, com és un petit estrès en el teu cos que fa que hiperventilis una mica més i llavors pues, gastis l'aire abans. Per això depèn de cada persona també, i de cada dia.
El limitant, de fet, és, o sigui, el que limita és la durada de l'ampolla. No hi ha cap altre element que limiti del rotllo l'estona en profunditat o...
Sí que limita, evidentment, no és el mateix bussejar a 30 metres que a 10. A 10 l'ampolla te durarà més que no pas a 30. Estan en les mateixes condicions, ¿vale? O sigui, t'hauràs d'estar menys estona a baix, a 30 metres, que no pas a 10 metres.
I en funció de la profunditat, en funció de la zona, es poden fer servir diferents tipus d'ampolla, no? Perquè hi ha diferents tipus d'aire. Ara, no sé si vaig equivocat, però una de les principals novetats que hi ha en el món del submarinisme és el nitrox.
Correcte, sí. D'aire, a veure, tots els bussejadors bussegem amb aire normal, l'aire que respirem aquí en superfície. L'únic que està comprimit en l'ampolla, d'acord? Però si tu, per exemple, decideixes fer un viatge en un creuer, vale, d'un d'aquests de vida a bordo que se'n diuen, vale, que t'estàs pues, igual 9 dies bussejant, llavors doncs, en aquests 9 dies, com que fas moltes immersions, és molt recomanable, en comptes de fer servir l'aire normal, fer servir aire enriquit, que és el que tu molt ben deies, nitrox, d'acord? Llavors d'aquesta manera els hi permet tenir menys temps en superfície alhora entre immersions, i també tenen més temps sense parades a baix, o sigui que en aquest cas està molt millor bussejar amb aquest tipus d'aire. O sigui, que ja no és només el fet de, com dèiem abans, de la profunditat. O sigui, hi ha altres factors que afecten a el que tu estàs a baix, el temps que tu estàs a baix, com si diguéssim bussejant, l'aire que portes, si has fet molt esforç o no has fet molt esforç, si hi ha corrents, si no hi ha corrents, la profunditat a la que vas, o sigui, hi ha molts factors que poden afectar-te a l'hora del temps que tu estàs realment gaudint del submarinisme.
De fet, a més de conèixer, no?, molt bé l'equip,
suposo que el submarinisme és un esport fonamentalment psicològic.
Psicològic en quin sentit?
En el sentit d'estar concentrat. Crec que és un dels principals motius pel qual una immersió pot sortir bé o malament. És a dir, és veritat que s'ha de fer molt d'esforç físic, però psicològicament has d'estar molt preparat.
Bueno, però això, com tot, vull dir que, a veure, sí que és veritat que has de... està en unes condicions mentals bones, ¿vale? Perquè pues, bueno, estàs sometent el teu cos a una pressió, ¿vale? Diferent a la que tens en superfície, a una sèrie d'aspectes del teu entorn en aquell moment quan estàs sota l'aigua, diferents del que pots trobar-te en superfície. I, per tant, mentalment has d'estar molt bé per poder gestionar qualsevol situació pues, de perill o d'un petit risc que pugui passar, qualsevol cosa. Llavors tu has d'estar alerta, has d'estar segur, has d'estar tranquil, sobretot la tranquil·litat és molt important, i saber gestionar tot això. Clar, si tu mentalment no estàs bé, pues, tot això se dificulta molt més, evidentment, clar. I poses en perill la teva salut i la de, i dels teus companys també.
Un parell de qüestions. La primera fa referència a l'edat. Ja sempre s'associa, no?, aquest tipus d'activitats, sobretot l'inici d'aquest tipus d'activitats, a una determinada edat, més aviat cap als 30, als 20 i pico, 30 anys, alguna gent més d'hora. Hi ha un limitant o no?
D'edat, d'inici, sí. Sí que hi ha, per començar a fer cursos, ¿vale? L'edat mínima són 10 anys, ¿vale? Però sí que és veritat que els nens amb 8 anys, ¿vale? Com a mínim aquí a Catalunya, poden començar a iniciar-se en el món del submarinisme des de piscina, a partir dels 8 anys. Llavors, entre 8 i 10 anys pues, tenen una sèrie de programes, per exemple, en la certificadora amb la que jo treballo, que és PADI, doncs, que tenen uns programes específics per a aquest rang d'edat. Els fem, evidentment, en piscina, i llavors, aquests nens ja agafen un primer contacte pues, amb el que és l'equip, com funciona, a el que és respirar sota l'aigua, i ja comencen a agafar pues, aquestes sensacions i agafar bons hàbits de submarinista.
No, més aviat em feia referència per dalt, és a dir, gent gran, fins quina edat es pot fer submarinisme?
Fins que el cos aguanti.
És a dir, una persona amb 60 o 70 persona... anys pot atrevir-se a fer
tant,
una immersió.
I tant que pot fer-ho, i tant que pot fer-ho. Mira, aquest cap de setmana, justament, va ser el dia de la dona bussejadora,
sí.
I a Vilanova vam tenir un bueno, bastanta bona acceptació, van venir forces dones a participar d'aquesta diada, i entre elles hi havia persones de més de 50 anys i que se van tirar a l'aigua i estupendament, o sigui, i estan molt preparades, molt millor que moltes altres persones en altres esports. Precisament per això, perquè quan una persona li agrada un esport, en aquest cas el submarinisme, doncs tu ja te preocupes de tenir una bona salut física. Per poder continuar fent-ho el màxim de temps possible. Ja t'ho dic, fins que el cos aguanti.
I l'altra qüestió, hi ha gent que... Bueno, és un comentari que alguna vegada hem sentit, no? Estàs a la piscina i algú submergeix al fons de la piscina i comença a patir d'oïdes, i tot just està a 2,5 metres, 3 metres de profunditat. I el comentari sempre és, no, jo no puc fer submarinisme ni immersió perquè pateixo molt d'oïdes. Què hi ha del cert? És a dir, hi ha algun tipus de tècnica o algú que faci que sigui diferent?
Sí, a veure, quan nosaltres comencem a bussejar, ja sigui en un bateig com a tastet de lo que vindria a ser el submarinisme o en un curs, a l'alumne el primer que se li ensenya és a equalitzar, és a dir, a compensar les oïdes, aquesta diferència de pressió que hi ha dins de les nostres oïdes a fora, ¿vale? Llavors, quan una persona, pues, lo que tu comentaves, no, se capbussa a la piscina i se'n va avall, pues, si no fa el petit gest que nosaltres fem quan ens anem submergint, ¿vale?, d'equalitzar, de pinçar-nos el nas i bufar suaument, ¿vale?, doncs resulta que aquesta persona, pues, clar, diu, pateixo de les oïdes, clar, però si no fas el que toca, pues, clar que pateixes. És molt important equalitzar i, o compensar les oïdes per precisament no patir. Un altre tema és que la persona ja tingui algun problema intern d'oïda o això, però això ja és el metge qui ho determina i és el metge que et diu, pues, vostè pot bussejar o vostè no pot bussejar. Vale? Però sí que és veritat que s'ha de fer el petit gest de compensar quan s'està baixant. Si no, no, però ningú, eh? Ningú no baixaria.
En algunes zones de la Costa Brava la setmana passada parlàvem que tenen una situació de saturació de submarinistes, de banyistes també, i de turistes també, però sobretot cridava l'atenció el fet que hi hagués una saturació de submarinistes. Suposo que ara a l'estiu, que l'aigua és més calenta i l'entorn és més agradable, és l'època més complicada per fer aquest tipus d'activitats.
Doncs sí, clar, evidentment, i a més és quan coincideix que la gent té més temps perquè està de vacances i, per tant, doncs, vol aprofitar a fer tot allò que durant la resta de l'any doncs, no fa tan sovint. Clar, que els que som submarinistes és igual que bussejar al mig de desembre com al juliol, ¿vale? A qui ens agrada, doncs ho fem tot l'any. Però sí que és veritat que en els mesos d'estiu, el que és juliol, entre juny i setembre és quan s'acumula el màxim de públic per fer aquestes activitats. Per això, precisament per el que dèiem, no? Perquè s'acumula que és la franja vacacional de la gent.
I aquesta gent que veus fent immersió a les piscines, que aquests també els hem vist de tant en tant, eh? Fan primer bateig de mar, et diuen, i et foten una piscina, això què?
A veure, en el meu centre els batejos, a no ser que ens ho demanin expressament, els fem sempre en el mar, ¿vale? Per què? Pues, simplement perquè aquesta persona ja comença a agafar sensacions de lo que, si després li agrada realment, el bateig li ha agradat i vol continuar i vol formar-se per poder bussejar de manera individual, ¿vale? Que mai bussegem sols, tot s'ha de dir. El mar ja t'està oferint les sensacions que tu després tindràs. Una piscina, pues, ni veus peixos ni tindràs la profunditat que pots tenir en el mar. ¿Vale? Evidentment, a un bateig no el ficaràs a 30 metres, ni molt menys. ¿Vale? Però tampoc no el podràs ficar en una piscina a 5 metres perfectament, ¿vale? O 6 metres. Fins a 10 metres poden fer-ho en un bateig. Per tant, tu imagina't la sensació que pots tenir de dir, ostres, és que he estat a 8 metres i he provat pues això, què vol dir una miqueta respirar sota l'aigua, no? Perquè no direm que en un bateig aprens a bussejar ni molt menys, aprens a la sensació que tens quan respires sota l'aigua, d'acord? Llavors, doncs, el mar t'ofereix aquestes sensacions que una piscina no te pot oferir, però evidentment són lícites igualment, evidentment, sí.
I en aquesta formació, Marina, no sé si també darrerament heu inclòs el tema de la conscienciació ambiental. Entenc que és un tema també prioritari, no, al centre?
Sí, és bueno, de fet, és que el tema mediambiental, a part de que ara sembla que estigui molt de moda per tot el tema dels plàstics i totes aquestes coses, sí que és veritat que tot el que són neteges de fons i el que és cura del medi ambient, de preservar pues, la fauna i la flora que tenim en els oceans, és un aspecte molt important, ja no només en el meu centre de busseig, en tots els centres de busseig. ¿Vale? Per què? Perquè és una frase que sempre he sentit i m'ha cridat molt l'atenció i trobo que és veritat, que tu cuides el que estimes. Si tu estimes una cosa, la cuidaràs. Llavors, si estimem el mar, el cuidarem i el preservarem. Llavors, no costa res portar una malla i quan vas bussejant i veus un tros de plàstic, una llauna o qualsevol cosa, agafes, t'ho fiques a la malla, ho treus d'allà i ja està.
Marina, ha estat un plaer conèixer-te i conversar amb tu aquest dimarts i sobretot aficionar-nos, no?, a agafar afició a fer submarinisme. Qualsevol dia d'aquests ens veiem submergits aquí, a qualsevol lloc de la costa.
El plaer ha sigut meu.
A reveure.
Igualment, gràcies, adeu.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Potser algun dia molt distant.
discretament estimava. Pare meu, que te'n vas anar pel carrer sense ganes. Pare meu, que potser algun dia molt distret m'estimaves. Per la sang que em corre tan brava per les venes, per les faccions del